El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana, una setmana més. Soc la Marc Puerto, espero que estigueu tots molt bé i que no sigueu de les persones, com jo mateixa, que més us piquen els mosquits, perquè, atenció, a Barcelona, ara coneixereu a quina zona concretament, estan buscant voluntaris per poder controlar la vespa asiàtica. Atenció, perquè es busquen voluntaris per mantenir 150 trampes de vespa asiàtica a Collserola. Un projecte que ha sortit dels veïns dels barris de muntanya de Sarrià a Sant Gervasi i que té per objectiu reduir la població d'aquesta espècie invasora. Tot plegat, com dèiem, són 150 trampes amb un compost a dins per tal d'atreure les vespes carnisseres asiàtiques, i la iniciativa ha sorgit de la Drecera, la comunalitat de Sarriava i Vidrera, i ara doncs, l'entitat el que busca són voluntaris per ajudar-los a fer el manteniment de les trampes durant els 8 mesos que estaran instal·lades. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica les característiques d'aquesta iniciativa, en parlem amb el Jordi Puig, que és tècnic d'ecologia de la Drecera. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, l'objectiu, abans de res, és reduir la població, no?, de la vespa asiàtica que hi ha en aquests moments a Collserola, oi?
Efectivament. Sí, sí, hi ha una població preocupant de la vespa asiàtica ja des de fa uns anys. Cal dir que en aquest moment que ens trobem, ara al mes de febrer, tot just està començant. Aquesta espècie té un cicle vital, que quan arriba el fred doncs la majoria dels empars es moren i les reines hivernen. I ara al febrer, març, quan comença a arribar la primavera, doncs es desperten de la seva hibernació i comencen a formar noves comunitats. Mm-hmm. Per tant, és el moment d'intentar captar les reines per tal d'evitar que es facin nius. Val a dir que tampoc es tracta d'exterminar la població, sinó que es tracta de reduir la pressió en determinades zones de Collserola, sobretot, sí.
I tot això, suposo, perquè haureu vist un augment, no?, de la vespa asiàtica, i que s'ha de començar a controlar, no imagino?
Sí, 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 la veritat és que ja fa anys que la vespa asiàtica va arribar per França, des de França i de la resta d'Europa. Bueno, de fet, té res d'aquest nom perquè prové d'Àsia, i cap al 2017 ja es va instal·lar a la península Ibèrica. Tota la costa cantàbrica han tingut molts problemes i lògicament s'ha anat expandint, i durant aquests anys doncs, a Collserola ha trobat un hàbitat doncs, que li és favorable. I sí, 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 preocupa una mica perquè té uns efectes importants sobre la biodiversitat de Collserola, bueno, i de qualsevol lloc, i també sobre determinats cultius i determinats ramaders, com pot ser doncs, cultiu de vinya o cultiu de mel, sobretot, perquè tal com tu l'has catalogat, a mi no m'agrada dir-li més per carnissera, perquè no se li diu així, perquè realment és carnívora i pot arribar a elaborar doncs, altres pol·linitzadors durant el seu cicle vital, i és per això que té aquesta afectació a la biodiversitat. Sí,
uh-huh. Sí. I d'aquí la importància de buscar voluntaris, no? Perquè aquestes trampes, no?, que són 150 trampes, estaran uns quants mesos, no?, fins l'octubre, oi?
Sí, en principi nosaltres això ho hem fet, tal com hem explicat molt bé, és una iniciativa és una iniciativa veïnal que la comunalitat de la Drecera doncs li dona cobertura i acompanyament, diguem, i per què no dir-ho, finançament també. La comunalitat el que fa és potenciar i tirar endavant projectes veïnals dintre dels quants eixos que té la comunalitat, són dels eixos d'ecologia. I sí, el que hem fet és intentar fer-ho amb rigor científic. Ens hem posat en contacte amb un biòleg especialista en vespa asiàtica, en Xavier Morill, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el que hem fet juntament amb ell és determinar 10 zones tindríem 10 estacions, cada una d'elles formades per això, per una quinzena de trampes, és a dir, en total serien aquestes 150 trampes, i el que és important és instal·lar-les, porten un compost a dintre que atreu les reines, i cada 15 dies s'ha de retirar els exemplars que hi ha dintre per fer un recompte, que ens ho fa una empresa que està especialitzada en això també, i tornar-hi a posar el compost, és a dir, mantenir la trampa. Si s'abandonés allà, arriba un moment que està plena i, a més, acaba sent contraproduent. Vull dir que sí, necessitem bastanta gent per fer aquest manteniment. Sí, sí.
Se sap més o menys la quantitat de gent que es necessitaria per tal doncs, que puguin adreçar-se a vosaltres, o contra més millor?
A veure, nosaltres, la veritat és que estem molt contents perquè hem rebut bastanta bona resposta de la gent, dels veïns de la zona, sobretot, o bàsicament dels veïns de la zona. Som aquestes 150 trampes dividides en 10 estacions, és a dir, cada estació, com he dit, té aquestes una quinzena de trampes, i aviam, són trampes que es despengen amb una perxa de l'arbre, es treu el que hi ha dintre, es tornen a col·locar, i és una operació que s'ha de fer cada 15 dies, és a dir, dos cops al mes, durant aquest període fins a l'octubre. Avui farem una primera fase fins al juny, però la idea és continuar-ho fent i abarcar tot el cicle vital d'un any de la Vespa. Necessitem voluntaris, en tenim bastants, però bueno, com més n'hi hagi, millor, perquè doncs, potser hi ha gent que ho pot fer durant un parell de mesos i més endavant no té tanta disponibilitat, i per tant doncs, ja ens ho de tenir-ne. Però insisteixo, de moment hem rebut molt bona resposta, estem contents.
Uh-huh. I com poden venir i posar-se en contacte amb vosaltres?
Doncs això ho poden fer mitjançant el mail de la drecera, que es poden posar, que és tal com nosaltres hem fet algunes sessions informatives, que hi ha assistit gent, i allà s'han apuntat, i si no, doncs poden escriure a la drecera @lagracera.cat, i s'ha contactat amb nosaltres i ho faré a la Secola Voluntari. Sí que, aviam, es pot apuntar qui vulgui, però aconsellem que té una activitat almenys feixuga per tothom. Per tant, si és algú que viu a prop o que està fent nosaltres aquestes 10 zones, també intentarem organitzar-ho per equips que visquin cadascun a prop de la seva zona, perquè és diferent doncs, sortir per Sant Joan dissabte al dematí i de pas fer el recanvi de trampes, que no doncs, haver-se de desplaçar i fer-ho, però bueno, qualsevol cosa està benvingut tothom.
Exacte. I de cara al futur, no? Un cop doncs, això funcioni, tinguem aquesta Vespa asiàtica controlada, hi ha, per exemple, amenaces futures amb vespes d'algun altre tipus, no? Perquè, per exemple, tinc entès que la vespa oriental podria també ser una amenaça d'aquí poc temps. Això és així o no?
Doncs la veritat és que no ho sé, perquè jo soc tècnic d'ecologia, però precisament per això hem contactat amb un biòleg, perquè cadascú sap del que sap, i en aquest sentit, sí, he sentit a parlar d'això, i igual que aquesta espècie invasora, doncs és el fet de l'espècie invasora és una cosa comú en qualsevol zona, no és la primera que hi ha ni l'última, i per tant doncs suposa que en vindran més, sí. Però bueno, ara mateix ens preocupa aquesta.
Doncs Jordi Puig, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta iniciativa, no?, amb aquestes trampes per controlar la vespa asiàtica, i esperem doncs que així sigui, no?, que aquests mesos que durin les trampes es pugui tenir, doncs complir aquest objectiu que teníeu. Gràcies, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Bon dia.
I ara volem parlar de que el 50% dels catalans tindrien dificultats per desplaçar-se en cadira de rodes per les àrees comunes de l'edifici en el qual resideixen, mentre que l'altra meitat tindria problemes per moure's dins del seu propi habitatge. Així ho recull l'informe La veu de l'accessibilitat, elaborat per la Fundació Mútua Propietarios, amb l'objectiu de mostrar el dia a dia de més de 2,4 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda, dels que 270.000 són més grans de 65 anys. Unes barreres arquitectòniques que per un 64% dels catalans serien difícils de solucionar per la complicació que suposa per tots els veïns, d'acord especialment si la inversió en les obres d'adaptació supera els 2.000 euros per veí. Sobre el tema i sobre aquesta problemàtica en volem parlar avui amb la Cristina Pallàs, que és directora de la Fundació Mutua Propietarios. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema complicat, no? En el que normalment la gent no posa el focus, malauradament, no?
Bueno, sí, és el tema de l'accessibilitat és un tema que hi ha molta, molta feina per fer i que la societat, una part, coneix d'aquesta existència de que hi ha impediments arquitectònics i obstacles que obstacles que les persones amb mobilitat reduïda han de solventar, però realment no és plenament conscient de lo difícil que poden arribar a ser aquests obstacles. I és important, doncs, que aquestes accions de sensibilització resulten fonamentals per aconseguir una igualtat plena de drets entre les persones amb mobilitat reduïda i no.
Mm-hmm. Sobretot parlem de persones de la tercera edat, no?, a les quals els hi afecta això directament i poques opcions tenen, no?, com a solució.
Exactament, i més avui, que és el Dia Internacional de les Persones Grans, perquè la mobilitat reduïda és un dels principals problemes de la tercera edat i no totes les comunitats ni les vivendes estan adequades. El fet de voler tenir o d'haver de tenir una vivenda accessible és una necessitat avui en dia que s'han de plantejar les persones per tenir un benestar en la seva època més sínior.
Clar. Clar. Com deu ser el dia a dia d'una persona que es troba en aquesta situació?
Mira, a la Fundació tenim diverses eines que permeten, doncs, posar-se a la pell d'aquestes persones. Una és una experiència immersiva de realitat virtual. I aquí pots ara, que per exemple si et situes en una cadira de rodes, doncs no pots ni picar un timbre, ni obrir la porta des del carrer. No pots accedir a casa teva a través d'uns esgraons que hi ha a l'entrada, ni tens tampoc moltes vegades la possibilitat de pujar en un ascensor. Mm-hmm. Però doncs, aquests són alguns dels problemes entorn a la vivenda, però també hi ha molts problemes en l'espai públic.
Exacte.
Espai que, per exemple, i això és una de les coses que destaca l'estudi que hem portat acá a terme, perquè, per exemple, doncs és molt difícil travessar passos de vianants o moure's en transport públic i fins i tot caminar per les voreres, tant perquè no tenen l'amplitud suficient o perquè realment no estan en bones condicions. Sí, que hi ha molta feina a fer i, de fet, és una de les coses que suspenen els espanyols a l'hora i els catalans a l'hora de valorar els temes de mobilitat en el seu àmbit.
Mm-hmm. Parlàvem de l'habitatge, però, com tu comentaves, en el dia a dia, no?, tant fer esport, viatjar, pujar al transport públic, fer la compra o traspassar el pas de vianants, gestos i moviments tan simples com aquests, doncs es fan una muntanya, no?, per la gent que va en cadira de rodes. Creieu que la societat ajuda suficient quan en el dia a dia ens trobem, per exemple, amb una persona que va en cadira de rodes? O podríem fer molt més?
Podríem fer molt més. Hi ha moltíssima feina a fer perquè no tan sols en cadira de rodes, qualsevol persona que té un problema de mobilitat o que vas amb un cotxet, amb un nen petit, quan realment la vida et porta a una altra etapa, veus realment totes les mancances de l'entorn i la poca accessibilitat que tenen molts espais. I l'accessibilitat no hauria de ser un luxe, sinó que és una eina al servei de tothom, perquè tothom tingui la plena igualtat de drets i que puguin participar plenament a la societat, puguem veure un amic. I aquesta és una de les coses que realment més preocupen a la gent gran, perquè la soledat i la mobilitat millora, és un dels grans problemes i preocupacions de la gent gran o gent amb problemes de mobilitat, que és gairebé comparteixen els mateixos neguits, perquè millorar l'accessibilitat dels sèniors i de les persones amb mobilitat reduïda els hi dona una llibertat de moviment que fa que disminueixi aquest aïllament i els hi dona autonomia i llibertat, i per tant, la soledat.
Exacte. I quin missatge voleu transmetre, a part de les persones de carrer, no? del dia a dia, les persones que estan a peu, solucions que haurien d'anar més enllà, no? També?
Sí, bueno, el que és important, d'una banda, tant a nivell de construcció...
Que estabilitin els edificis.
Sí, exactament. Tant els nous ja gairebé tots ho tenen, però és important que s'habilitin els edificis, els espais comuns, perquè ja no depèn d'una persona, sinó que depèn de tota la comunitat, perquè s'han d'adaptar aquests espais comuns com una inversió estratègica de les diferents persones en diferents etapes de la vida que viuen en les comunitats de veïns. I al final això és només una cosa que guanya per guanyar qualitat de vida als veïns i influeix directament en el benestar de les persones.
Exacte. Doncs, Cristina Pallàs, directora de la Fundació Mútua Propietaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus en aquest percentatge, no, de que la meitat dels catalans, dels espanyols en general, tindria problemes de mobilitat al seu edifici si anessin en cadira de rodes, i no només al seu edifici, sinó també en el dia a dia a l'espai públic. Gràcies per donar-los veu i per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara volem parlar de que la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i la Fundació Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per tal d'impulsar el projecte Caring for Smiles, Changing Lives, centrat en promoure la salut bucodental i oferir també atenció odontològica a la població en risc d'exclusió, alhora que contribuir al desenvolupament del talent dels alumnes i fomentar un canvi transformador. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest projecte, en parlem amb el doctor Giné, que és degà de la Facultat d'Odontologia. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, al final el projecte el que vol dir, no, és que preocupar-se per el somriure, no, canvia la vida d'aquestes persones, i vosaltres precisament és el que feu, oi?
Sí, miri, l'expressió facial al final tradueix l'emoció, els sentiments i també el dolor, no? I el dolor i la pau, no? Per això el nom aquest, no? Cuidant del somriure, no? D'alguna manera, darrere de poder somriure amb naturalitat, hi ha moltes accions dentals que es poden fer per ajudar que això sigui una realitat en aquest sentit. Per això vam escollir aquest nom de cuidar el somriure. És una iniciativa que fa temps que portem endavant, que és com poder arribar a les persones que no poden tenir accés a tractaments odontològics amb la possibilitat per les condicions que siguin, perquè algunes són econòmiques però altres tampoc són econòmiques, són també algunes situacions que han de mirar de resoldre i de poder arribar d'alguna manera.
Exacte. Especialment ho feu a través de l'impuls del talent jove, no? Aquestes diferents entitats que hi col·laboren. Al final són unes 22 entitats la que té acord amb vosaltres i les que col·laboren amb vosaltres, i el que feu és això, atenció bucodental i també tallers de promoció d'hàbits saludables, perquè una cosa va lligada a l'altra, oi?
Totalment, totalment. Tenim la doble responsabilitat. Evidentment hi ha moltes patologies, sobretot la càries i la malaltia periodontal, però també hi ha altres, que són els traumatismes, el càncer, que s'han d'atendre, que són molt greus, no? alguns d'ells. Però sobretot aquestes dues patologies més universals, que és la càries i la malaltia periodontal, que són molt, molt, molt àmplies, molt àmpliament esteses, no? I per molts esforços que fa des dels serveis públics, els serveis privats, atendre tota la població, és molt difícil, perquè hi ha molta, molta patologia, no? Per un cantó, és atendre aquestes necessitats odontològiques que hi ha d'aquests pacients que no poden tenir accés a l'atenció. Però per l'altra, i bastant més important que aquesta, és tractar la salut. És mirar que no malalteixin, no? Mirar de posar pautes, diguem-ne, preventives, encara que el que més escau és el manteniment de la salut. Més que és evitar que hi hagi infermetat, però mantenint la salut i, per tant, el benestar de les, dels pacients. Per tant, tota acció que fem, tota acció va lligada al tractament per un cantó i per altre cantó l'educació i també a l'estimular les persones a que es cuidin per evitar malaltia en aquest sentit.
Exacte. Clar, perquè una patologia bucodental, en aquest cas, també pot derivar a altres malalties molt més greus, no? La mala salut, per exemple, de la boca pot contagiar-se, no podem dir d'aquesta manera, a qualsevol altra malaltia que afecti a tot l'organisme, no? Llavors, és com molt important. Parlem normalment d'aquestes patologies, de les càries i d'aquest tipus, o quines són les més freqüents?
Sí, no, les més freqüents són la càries i la malaltia periodontal. I poder cada vegada més la malaltia periodontal, perquè la càries es va controlant, encara que no tant com desitjaríem, però es va controlant una mica més. I amb això que em preguntes tens molta raó. Vull dir, cada vegada hi ha més evidències en què hi ha una relació molt important entre els microorganismes que hi ha a la boca, tot el que generen aquests microorganismes, i les alteracions del rest de l'organisme, les vasculitis produïdes també per tots els mitjancers aquests dels microorganismes, etc., que donen unes possibilitats de patir malalties cardíaques i vasculars. Però no sols això, sinó també s'ha vist que amb algunes biòpsies que s'han fet en pacients amb Alzheimer, doncs també hi havia microorganismes que passen la barrera hematoencefàlica. Per tant, és un tema que la salut bucodental dona salut general, salut sistèmica a les persones també.
Això mateix. A quines persones vulnerables tracteu? Com ho feu això per tal de contactar amb elles o poder-les tractar i que tinguin aquesta bona salut bucodental?
Sí, a veure, hi ha diverses vies d'accés, no? La prioritària, la més important, són els assistents o les assistentes socials que venen per part de l'Ajuntament o per part d'algunes institucions que ens envien les persones ja seleccionades, que aquesta persona té una necessitat, no té recursos i l'heu de mirar d'atendre, i així ho atenem a la clínica odontològica nostra o a les accions que fem externes. I després també ens venen pacients aquí que sense recursos, i llavors tenim una comissió específica, una comissió d'atenció social que perquè pugui definir, doncs mira, aquesta persona se li pot arribar a tractar aquestes patologies i aquesta, doncs, poder no tant. Hem de tenir en compte que de necessitats n'hi ha moltes i els recursos són limitats. Llavors, doncs, s'ha de mirar d'atendre, sobretot, en primer lloc, les necessitats més perentòries, que són doncs, el dolor, sobretot quan hi ha dolor i la falta de capacitat masticatòria, no? Aquestes són les que tenem en primer lloc. Encara que també, i permetem un moment més, que hi ha persones joves que han perdut dents anteriors i que per poder-se reinsertar l'activitat laboral o professional habitual necessiten tenir un tractament, perquè si no, no trobaran. Si no tenen una estètica adequada també del front anterior, els serà molt difícil trobar una feina que els dignifiqui.
Uh-huh. I no només feu això amb els més vulnerables, sinó que també contribuïu a formar els futurs odontòlegs, no?, des d'una vessant integral i humanista, posant la persona en el centre. Com haurien de ser els futurs odontòlegs i com els esteu formant per tal de que tinguin tot això present?
Sí, aquesta part de formació a nivell de social és molt important, perquè molts d'aquests estudiants pues, no coneixen aquesta vulnerabilitat, aquestes persones que estan en aquest estat tan vulnerable i aquesta necessitat. D'aquesta manera apostes més perquè puguin tenir la persona amb el centre. Realment és a dia d'avui la tecnologia, la intel·ligència artificial et donarà moltes ajudes en els tractaments. Hi haurà molt poca diferència segurament entre un professional i un altre, perquè tindràs les ajudes al diagnòstic, les ajudes al tractament, etc., no tecnològicament, però el que sí que donarà una gran diferència és tenir aquest criteri, de tenir aquesta interioritzat la persona en el centre, o sigui, aquest les soft skills, no? Vull dir, l'empatia, l'ànim de servei, el fer sensible a les patologies dels pacients, al dolor del pacient i a les necessitats dels pacients. I pensem que aquesta és una part molt important i que per això és aquesta formació global de l'alumne, tant amb la part tècnica, que és importantíssima, que aquí els formem molt bé, penso jo, amb totes les noves tecnologies i surten molt ben preparats en aquest sentit, però al final el més important és formar-los en aquest aspecte humà d'atenció a la persona.
Exacte. De fet, l'altre dia fèiem una entrevista precisament d'això, no? De com haurien de ser els metges del futur i destacaven precisament aquesta professionalització en quant a la tecnologia, no? Però també, sobretot, la part humana, que al final és el que volien els pacients, no? Que el metge sigués proper i fos humà, en resum. Així que aquests també seran els odontòlegs del futur, humans i alhora també professionals en els altres aspectes. Des del seu inici, el projecte Caring for Smiles Changing Lives ha permès atendre a més de 1.000 persones amb la participació, com dèiem, de 80 professors i fins a 420 alumnes de diferents cursos de grau d'odontologia. O sigui que ja porteu un gran recorregut i seguirà, així seguirà, no?
Sí, portem un gran recorregut i des d'aquí vull donar gràcies a totes les institucions que ens apoyen en aquest sentit, com és en aquest cas el Banc de Sabadell, com abans ens deies, i que ens ajuda a arribar a molta més gent. Ens ajuda a arribar a molta més gent a atendre les patologies, com dèiem, ajudar també a desenvolupar hàbits saludables i millorar el manteniment de la salut, però també ajudem molt a que els alumnes agafin aquesta part humana d'atenció a les persones. No estan atenent boques, sinó estan atenent persones que tenen un problema a la boca. I això és important de diferenciar-ho.
Així és. Doncs, doctor Giné, degà de la Facultat d'Odontologia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per ensenyar-nos aquest projecte que porteu a terme i, doncs, a ajudar també, no?, a tota aquesta salut bucodental dels pacients i dels més vulnerables, que molts cops no tenen aquesta oportunitat, i vosaltres els hi faciliteu tot el procés i tot el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies, Mar, ha estat un plaer.
I de seguida parlarem de com és viure lluny del lloc on treballes o lluny del lloc on t'has criat tota la vida. Descobrirem dues persones que s'han anat a parar a un altre lloc completament diferent i a treballar, doncs, precisament també allà.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Eso es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu brazo.
Se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Treballar fora d'on has crescut i canviar d'aires o ser professor d'un poble aïllat. Totes dues coses formen part de les persones amb les quals parlarem ara. La gent que viu a pobles petits i aïllats està acostumada a haver de fer quilòmetres per absolutament tot. Anar a la farmàcia, a mirar roba, a visitar el metge o activitats d'oci, com per exemple anar al teatre. Una situació que els obliga o bé a agafar sempre el cotxe o a dependre constantment del transport públic, si és que n'hi ha. Volem parlar amb el Moja, un mestre rural, és professor de pràctiques a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, i el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història, com és el seu dia a dia i quina és l'excursió que fa per anar al seu lloc de feina. Moja, molt bon dia.
Hola, bones.
És així, oi?
Exactament, sí, sí. Tant per anar a la universitat com per anar a l'escola, en el centre de pràctica d'on estic, he de recórrer alguns quilòmetres, sí. Sobretot per anar a la universitat.
Clar, tu vius a Llers, a Girona, a l'Alt Empordà, no? I fins a on t'has de desplaçar? Fins on has d'anar?
Actualment, per anar... jo visc en un poble, que és el Sant Llorenç del Muga, i per anar al centre on realitzo pràctiques he d'anar fins al poble de Llers, i per anar a la universitat he d'anar fins a la ciutat de Girona.
Més o menys, quan diries que trigues anant i tornant?
Són a uns 70 quilòmetres, he d'agafar tren, seria una... anant i tornant serien aproximadament unes 2 hores i mitja.
Vas en transport públic, no?, com comentes, i suposo que era l'única opció que tenies, no?, per tal de poder anar a la feina, a estudiar. No hi havia res més a prop ni més fàcil, no?
No, exactament. A més, era l'opció més econòmica i més viable per la meva situació.
Mm-hmm. Clar, quan vius en un poble així, no?, a un micropoble que es diu, per qualsevol cosa necessites, doncs, el cotxe o el transport públic per desplaçar-te, i et tornes també, pot ser, una mica més previsor, oi?
Sí, sí, sí. Malauradament, el fet de viure en un poble t'obliga a gestionar els horaris, ja que el transport públic és escàs. Suposo que també a les empreses no els surt gaire rentable el fet de posar moltes línies de bus o de tren. És per això que has de gestionar molt bé l'horari, sobretot a l'anada i la tornada, i t'obliga això a ser més autònom, a gestionar-te el temps, i sí, sí, sí.
Exacte. Suposo que portes tota la vida vivint al mateix lloc, no? És així?
Sí, sí, exactament.
Sí, perfecte. I clar, de petit, anar a l'escola seria més o menys, doncs, el mateix dilema, no?
Sí, sí, sí. Per anar a l'escola, per sort, disposava de servei de transport escolar que em portava des del poble fins a l'escola o bé des del poble fins a l'institut.
Mm-hmm. T'hauràs acostumat... Ara, sí, digue'm.
Ara sí que és veritat que la dificultat és més notable, el fet de desplaçar-se fins a la universitat, perquè ja obliga a fer transport amb el cotxe, amb el tren, i és més difícil de gestionar els horaris, sí, sí.
Clar, t'hauràs acostumat amb tots els anys que portes fent desplaçaments, però tot i així encara deu cansar, no?
Sí, sí, sí. Sobretot el fet de despertar-te aviat, de tornar tard a casa, és el problema que patim en el nostre dia a dia. Mm-hmm. Que gairebé surts a les 6 del matí i no tornes fins a les 11 i mitja de la nit.
Déu-n'hi-do.
I per estar amb els familiars i tal és una mica complicat.
Fins a les 11 de la nit no arribes a casa tot el dia fora i pràcticament arribes a casa que ja has de tornar a marxar.
Exacte, sí, 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 sí. És arribar, dutxar-se i dormir i tornar-se a aixecar gairebé, sí, sí, sí.
I en algun moment t'has plantejat canviar de poble, anar-te'n a algun altre lloc, anar a la ciutat?
Em vaig plantejar el fet d'anar a viure a Girona, per exemple, però també l'opció més viable econòmicament era això, ja que els trens, gràcies al bono aquest de trimestral, uh-huh, doncs em permet que l'opció més econòmica sigui aquesta.
Doncs, Moja, professor de pràctiques, espero que la teva feina t'estigui anant molt bé, segur que sí, i que si hi ha algun nen o nena que ha de fer trajectes tan llargs, tindran segur a la persona de referència a la que preguntar-li. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos els teus trajectes i la teva situació. Gràcies.
A vosaltres, i gràcies per tractar aquests temes. Que vagi molt bé.
I ara volem parlar amb l'Ingrid, que és una professora que viu a Finlàndia. Amb ella volem parlar entorn d'aquest debat que s'ha generat de la felicitat, de si la gent que viu a aquests països és més feliç o menys que els que vivim, per exemple, a Espanya. I a més volem parlar bàsicament de com és la vida allà, sobretot amb tant de fred que fa. Ingrid, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, diuen que Finlàndia és un dels països on la gent viu més feliç, on la gent és més feliç, i clar, tu podràs comprovar, has viscut a Espanya i ara vius allà. Quines diferències trobes? Com et sents? Creus que és així?
Bé, doncs jo no crec que amb el tema de la felicitat, quan es parla amb el tema d'aquest article, no crec que sigui com a que aquí, pues, estan com molt contents o són com molt vitals i molt expressius, sinó que tenen unes necessitats i gaudeixen d'un benestar per mi molt destacable, i crec que és això al final el que els acaba fent més feliços. I crec que en aquest cas sí, tenen un benestar i és molt notable, és un país amb el qual es viu molt bé, sí.
Perquè tu, Ingrid, abans d'estar a Finlàndia, on vivies?
A Barcelona.
A Barcelona, a Barcelona ciutat,
sí.
No?
Sí.
I com és que vas decidir fer aquest canvi? Perquè, clar, vulguis o no, és un canvi radical, no?
Sí. Doncs, mira, jo estava a la llista d'interinatge, estava a la borsa de mestres de Barcelona, i una mica cansada de rodar per escoles i de la inestabilitat que comporta, doncs vaig decidir apostar per un país on, en aquest cas, l'educació és puntera, i també que em pogués portar unes oportunitats que potser en aquest moment a Catalunya no estava gaudint, i vaig decidir apostar per marxar, sí.
Uh-huh. I com va ser començar la vida allà?
Doncs mira, és una mica també el que explico al meu Instagram de Vibrant Ben Fort. Va ser, bueno, no sé com descriure-ho. Jo diria que curiós i molt positiu. Quan vaig arribar aquí encara era l'estiu, i perquè aquí es comença el curs a l'agost, i va ser com un canvi, bueno, doncs, paulatinament. Molt positiu, el considero.
I el fred, el clima, com el portes? I com el vas portar també al començament?
Doncs el vaig portar molt millor del que m'esperava. Aquí també el clima no és només el fred, també és la neu i tot això, i també fa que quedi com un, no sé, és un paisatge com molt de conte d'hivern i com clar, molt nadalenc. El portava i el porto bastant bé. Al final amb roba, i si vas ben equipat, doncs no passes fred. Sí que ara que ja s'hauria de començar a acabar, que comença la primavera i que encara estem, que estem com a 0 graus i... És allò que ara sí que es comença a fer pesat, ja portem com molts mesos, no?, amb la neu i amb aquest temps. Clar. Ara sí que ja tinc ganes de que s'acabi, però molt bé. En general l'he portat, si vas preparat,
clar,
no
és
massa problema.
És un paisatge de pel·lícula, no?, de conte, com tu comentaves, però clar, per la gent que viu allà ja estan més que acostumats, no?, per ells suposo que no deu fer quasi ni fred.
En segons com, sí, perquè... Sí, exactament, doncs això, sí, estan acostumats. Per ells és el pa de cada dia, tant el fred com la foscor a l'hivern, sí.
Clar, pot ser que no ho notin tant com els turistes, per exemple, que venen de fora, o tot i així el pateixen?
Home, doncs mira, jo això és una cosa que els vaig preguntar directament amb ells, no? Quan fa tan fred, jo els deia, per vosaltres, clar, això no deu ser res. I em diuen que sí, que per ells també és un rotllo, tant el fred com la foscor, és igual que per nosaltres quan fa calor a l'estiu, no? Que yeah. Per molt que vivim en un país calorós, doncs quan fa calor la suem i no ens agrada, i és un rotllo igual, no? Doncs pues per ells és el mateix amb l'extrem del fred.
Sí, clar, sí. Clar. Vulguis o no, deu ser una mica incapacitant a l'hora de fer coses, no? També potser la foscor,
sí,
tot... el paisatge, clar.
Sí, tot és molt indoor. Quan és aquest mes d'hivern, quasi no trepitges al carrer, la veritat. Sí,
clar. Sí. I com és ser professora a Finlàndia? Com canvia l'educació, els nens, les nenes? Com és fer les classes?
Bueno, doncs aquí tenen un altre tarannà, tenen una altra manera d'entendre l'educació. jo les coses que més m'han cridat l'atenció són el tema de passar molta estona pues, fora de l'escola, passar molta estona com més a l'exterior, a la natura, i en el meu cas infantil, sobretot tot aquest tema de l'autonomia, de saber fer les coses per ells mateixos, no? Vestir-se, menjar, treballar més les habilitats socials. Aquí s'entren amb coses, pues, no sé, més de base, no?
Clar.
Més que potser continguts curriculars que sempre arriben més tard. És això el que jo diria més diferencial.
I tornes a Barcelona en alguna època de l'any? Et pots escapar en algun moment?
Doncs per vacances de Nadal, per vacances d'estiu. Sí, aquest és el meu primer any, encara estic mirant una mica veure quin és el millor moment per venir, però sí. Al final es resumeix amb això.
Tot i això, segueixes volent viure a Finlàndia? Creus que estàs molt millor allà, que ets més feliç, podem dir?
Sí, jo estic d'acord amb l'article, estic més feliç. Jo no sé si em quedaré aquí per tota la vida, ni molt menys, perquè no, mai no, però uns anyets més, per pocs que siguin, sí, sempre bueno. Hi ha temps a tornar.
Clar, jo vull anar a Finlàndia, però a la viatge, o sigui, això... sí que és cert que ho vull fer, però a viure em costaria potser una miqueta més. Però vaja, Ingrid...
Bueno, també està bé.
I tant.
Sí.
I és una experiència que t'emportaràs, tornis o no, segur de per vida. O sigui, és increïble i poca gent té l'oportunitat de fer-ho també.
Sí, jo us animo molt a tothom que em pregunte i que em segueix a sortir de Catalunya, perquè, bueno, o d'Espanya, el que sigui, no? Sempre es pot tornar i jo crec que val molt la pena veure altres maneres de fer les coses.
Doncs sí. Ingrid, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva aventura i la teva experiència com a professora a Finlàndia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Que vagi molt bé.
I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI, post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera i ja sabeu també doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa amb tàpers, no? que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar doncs, d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte medioambiental.
Mhm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roli tenim una alternativa al portatàper, que és, doncs això és utilitzable, i a part, en el nostre cas, tens doncs, un 2x1, per un costat tens un portatàper i per l'altre, doncs, quan ho obres, tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que transportar el tàper. Llavors és una manera doncs, molt sostenible perquè evites llançar embalatge superflu i innecessari com les bosses de plàstic i és també molt pràctic perquè et serveix d'estovalla a qualsevol lloc, doncs el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar, no?
Mm-hmm. Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no? Que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers perquè bàsicament l'opció de menjar fora de restaurant o a un bar, tot això doncs, ho fa molt poca gent, no? Al final econòmicament també és insostenible, no? Diguem, Vull dir, al final doncs surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només, o sigui, els diners que t'arribes a estalviar, són, sí, imagina't si vas de menú cada dia, durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també, doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable, això també és molt important. I també el no perdre el temps.
Clar.
Perquè cada vegada, doncs, tenim un horari més compacte. Abans, doncs, bueno, ara jo crec que hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per menjar, ara no. Ara s'intenta, doncs, menjar més ràpid, poder sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica, en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però, clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar, doncs, aliments frescos i sants, i això és clau, doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Si també, doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no?, que és intentar, doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar, doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores, jo crec que és això, tenir aquest hàbit, i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, sí. T'estalvia molt temps.
Clar, també, clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, sí, sí. Totalment. O sigui, si ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó, doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'enemic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui, o les bosses de plàstic que s'utilitzen, doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això, per totes aquestes coses, podrien alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
no sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de, doncs, reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, així és com vam començar nosaltres, doncs, l'any 2008, amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el Book and Roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir, doncs, el producte i la idea molt, molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que, des d'aquella època fins ara, ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini. I han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs, Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta de com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials.
Molt.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I en uns minuts recordem l'entrevista que li van fer a la cantant Maria Coma just abans del seu concert aquesta setmana a Barcelona. Amb ella van viure els dies previs i com és la preparació quan tens un concert tan important.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cantant Maria Coma ha tingut un concert molt important aquesta setmana a la seva carrera i nosaltres vam viure amb ella els dies previs. I ara parlem amb la Maria Coma, que és cantant, compositora, pianista i també investigadora d'arts escèniques amb arrels a Catalunya i a Mallorca. L'abril del 2024 va publicar el seu sisè LP, Vocal Roots, i explica que al llarg de la seva carrera, la seva gran obsessió sempre ha estat la veu i el cos com a primer instrument. A més, el proper 20 de febrer, i aquest és el motiu pel qual la tenim aquí, la Maria Coma actuarà a la mítica sala El Molino de Barcelona per fer doncs, una revisió general dels seus èxits i també doncs, una presentació no, dels seus últims treballs aquí a Barcelona. Parlem amb ella, Maria Coma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Et tenim aquí, el 20 de febrer, molt aviat, no? Per doncs, fer un concert no? a la sala El Molino. Com ho portes, això?
Bé, em fa molta il·lusió tocar en aquesta sala. No hi he estat mai, tot i que és molt mítica. I res, sobretot perquè és a Barcelona, que potser és el lloc on hi ha més gent que li és fàcil venir que conec i tot això com anar a tocar a casa una mica, tot i que ja no visc a la ciutat.
La gent que vagi, què és el que podrà escoltar?
Doncs mira, ara estic presentant l'últim disc que es diu Vocal Roots, que va sortir a finals de primavera de l'any passat. Sí. I bueno, és un disc basat molt en veus i en aquest concert faré una barreja de cançons d'aquest disc i algunes cançons de discos anteriors. Llavors hi haurà una mica de polifonia vocal, que també m'acompanyaran dues cantants meravelloses que m'acompanyen molt sovint, que són la Maider Lassa i l'Helena Terrats. I també estaré a ratos més sola, amb el piano, amb els pedals de loop, tocant tant cançons de Vocal Roots com de Celeste, de Magnolia, de Linoleum, que són els altres discos. Sí.
Clar, a part d'aquest dia 20 de febrer, també aniràs a Madrid, no?, el dia 29 de març, i serà, sí, doncs, bàsicament un concert molt semblant, no?, un de l'altre, i podem dir que són a piano i veu, no?, com tu comentaves ara mateix.
Mm. Bueno, el de Madrid serà diferent, perquè aniré sola del tot, no hi haurà les companyes que canten, que a més al Molino també hi ha una sorpresa, que hi ha unes convidades que apareixeran en un moment que serem bastantes cantant a l'escenari. Bueno, perquè va molt de veus, aquest
clar,
disc.
Clar.
I el puc fer sola, però s'agraeix molt també quan hi ha veus de diferents textures i colors que fan una mica algunes polifonies vocals d'aquest disc. Llavors, a Madrid, com que també toco per l'esdeveniment del Piano Day, que cada any, que el dia 28... El dia 88 de cada any és el Piano Day, des de fa uns anys. I a moltes ciutats del món s'organitzen concerts amb pianistes. Llavors, a Madrid, jo crec que hi haurà una mica més de piano, encara.
D'acord. Hi ha alguna sorpresa o de moment la sorpresa la tindrem aquí?
Bueno, sí, la sorpresa aquí segura, perquè no he dit exactament qui seran
clar,
les convidades cantants, a part de l'Helena i la Maider, que són més habituals. Llavors sí que hi haurà aquesta sorpresa. I mira, ahir la nit, de fet, mentre dormia, que em passa molt, em vaig somiar que feia una cosa que també seria una sorpresa al concert.
Ah, mira.
Quan venen concerts, et venen idees mentre dorms.
Sí,
a mi, passa això.
A mi també em passa això amb altres temes. Sí, sí.
Clar. I llavors, no sé si faré això que he pensat aquesta nit, però bueno, ara no t'ho puc explicar. Però potser hi haurà una altra sorpresa.
Vinga, va, doncs quan passi, llavors ja et preguntaré si realment era això el que havia somiat.
Clar.
Clar, parles de l'últim tema, no, de l'últim disc, Vocal Roots, que va sortir ja fa aproximadament un any. Què és el que té aquest disc d'especial i com va sortir?
Bueno, aquest disc... És que cada disc, quan el fas, dius aquest disc és molt especial, no?
Sí.
Perquè és el que és el del moment, i si fas un disc és perquè realment hi ha algú que vols dir o que vols expressar o el que sigui, no? Perquè fer un disc, o sigui, jo crec que ho has de voler bastant, perquè vulguis o no, entre no només composar, gravar, publicar-lo, bueno, són tot de passos que ho has de tenir molt clar, jo crec, que vols fer un disc. I en aquest cas, aquest disc per mi és molt diferent dels altres, per començar, perquè ha sigut gestat, composat, gravat, tot 90% a Berlín, a Alemanya.
Mm-hmm.
Mentre jo vivia allà. I llavors vaig venir aquí a viure, després de 7 anys de viure a Berlín, i l'he publicat amb una discogràfica d'aquí, de Barcelona, que és Foen, i estic vivint aquí des de fa un any i poquet, una altra vegada. Però és un disc que ha sigut com un mecanisme també d'impàs de viure fora, viure aquí, i també una eina per mi per anar a investigar encara més a fons la veu i el cos com a instrument, i em vaig posar certes limitacions, com per exemple no fer servir el piano i moltes altres coses. Vull dir, va ser creat en un espai de residència artística de moviment i dansa, i allà està una mica tot el que jo he anat bevent aquests anys a Berlín, també a nivell de cos i a nivell de moviment, que he estat molt posat també en aquesta escena.
Clar, per això et volia preguntar, no? Això que comentes de que has estat 7 anys vivint fora, no? A Berlín, a Alemanya, i va ser per algun motiu musical que vas decidir canviar d'aires i anar-te'n fora? Necessitaves, jo què sé, respirar un altre aire diferent? O per què va ser això? Què et va portar també aquesta experiència?
Són d'aquelles coses de la vida que jo ara puc explicar motius, però que en aquell moment no... O sigui, estava molt clar que me n'havia d'anar allà, i com que la vida es porta allà una mica, aquestes coses que passen, això m'ha passat perquè havia de passar. Però sí que és veritat que jo, abans de fer el pas d'anar-hi, ja portava més d'un any o dos amb la intenció de marxar a algun lloc, perquè tenia aquesta intuïció de dir, he de marxar de l'entorn en el que he crescut com a persona, com a artista, com a moltes coses, perquè he d'investigar altres coses, he de buscar, he de col·laborar amb altra gent, he de conèixer. I han estat 7 anys que, bueno, jo ho agraeixo moltíssim de que això ho hagi fet a la vida, perquè és molt dur també estar a l'estranger i estar en un país que no parles l'idioma, mm-hmm, etc. Però a mi m'ha compensat moltíssim.
Que bé, Maria. I a més, si no tinc mal entès, un dels últims llançaments que has fet és de fa precisament, doncs, també molts anys, no? Perquè has llançat dos directes, no?, que estaven enregistrats en vídeo, de l'any 2015. No sé si tenia una mica alguna cosa a veure amb aquesta experiència passada, però que has decidit, doncs, mostrar-los ara al públic, no? Això per què?
Bueno, sobretot perquè aquells anys van ser de... també transició de que estàvem una discogràfica, Atmiàtics Records, que hi érem uns quants companys de música d'aquí a Catalunya, que la vam desmuntar, com si diguéssim, perquè va deixar de tenir sentit en un moment, per uh-huh, molts de nosaltres. Llavors, vaig gravar aquestes cançons, era preciós el material, però jo també estava quasi ja marxant, com si diguéssim.
Vale.
I no hi havia discogràfica, no estava jo tan com per publicar coses. I bueno, també és veritat que sóc molt fan de les versions en directe i m'agrada molt poder publicar coses que són les versions en directe i no videoclips només. Uh-huh. M'encanta tota la part artística de fer videoclips, però per mi no hi ha res com vídeos en directe en fets.
Clar, per sí. Això has decidit potser, no? Ara veient tot el que passava en perspectiva, no? Doncs publicar-ho ara i mostrar-ho d'una manera diferent, no? Amb aquesta passió, no, de voler també mostrar altres coses diferents que no siguin els típics videoclips, no, que es fan doncs molt enquadrats, no, i que sigui una cosa doncs potser molt més distesa, oi?
Sí, bueno, també hem fet videoclips amb el Marc Vilacatalà, ha sigut l'artista visual que m'ha acompanyat amb tot el procés visual de Vocal Roots. Ho he fet amb ell, tant les imatges com les portades com els videoclips. I la veritat que per mi és molt important aquesta part, eh? I hem posat molta atenció i ho hem fet amb molt carinyo. I és meravellós treballar amb algú mano a mano que t'entens, saps?
Mm-hmm, clar, i tant.
Però, i el Marc inclús ha fet un vídeo en directe, també. Però és una altra cosa, és un altre concepte. Per mi, no, el vídeo en directe és,
clar,
el
és
to en directe, amb la imatge en directe.
Sí.
I té, bueno, a mi els artistes que m'agraden, quan m'agrada molt, m'agrada veure els vídeos en directe.
Exacte. Exacte. Doncs, Maria Coma, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per mostrar-nos aquesta part de tu també. I t'esperem re el 20 de febrer a la Sala del Molino. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Y ahora hablamos del carnaval, porque un estudio ha podido documentar las primeras celebraciones estacionales al Brasil precolonial y entonces pues lo que se supone que fueron los orígenes del carnaval. Hoy hablamos, para que nos cuente si es así, con André Colones, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueólogo del ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental. André, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del carnaval, está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y,
sí. Y
hablamos, pues, que parece ser, se ha descubierto dónde empezó, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios, sus orígenes? Y parece ser que fue en Brasil, ¿no?
Bueno, lo que hemos descubierto son evidencias precoloniales de agregaciones de personas en un determinado momento del año para celebrar algo que no sabemos exactamente lo que era, pero sí que producían mucha bebida alcohólica y consumían mucho pescado. Creemos que eran celebraciones estacionales relacionadas a la abundancia de recursos acuáticos. Que pueda en parte estar relacionado a eventos históricos o haber influenciado eventos históricos como el carnaval en Brasil, bueno, yo creo que sí, porque históricamente el carnaval ha siempre sido asociado con la colonización portuguesa y claro, hay otras culturas que han influenciado el Brasil colonial, como las culturas indígenas precoloniales y también las culturas africanas que han venido en los primeros 300 años de la colonización.
Exacto, eran, podemos decir, fiestas, ¿no?, o reuniones que reunían, ¿no?, a diferentes comunidades y celebraban, pues, estas pequeñas fiestas de los lugares en específico, ¿no?, de ahí del Brasil, por ejemplo, todo este descubrimiento, podemos decir, ¿no?, aportaría también nuevas informaciones de cómo se celebraba entonces y de qué manera tenían de vivir, ¿no?, estas poblaciones precoloniales y qué es lo que hacían, ¿no?, sus costumbres, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo que cambia, en particular a la nuestra perspectiva, que es aún dominada por una visión europea y los resultados los que traemos en ese estudio y que ponemos sobre la mesa es que el carnaval o eventos similares, la verdad es que tienen raíces mucho más profundas, diversificadas y trayectorias más complejas que no solamente la introducción de fiestas que ocurrían en la corte de los monarcas y de la élite europea durante la fase colonial. Como decía, manifestaciones que sabemos relacionadas a culturas africanas e indígenas son parte de la vida cotidiana de Brasil, son fuertemente relacionados a temas carnavalescos, como llamamos en Brasil. Así que en nuestro estudio lo que confirma es que probablemente hay influencias culturales que van profundas en el tiempo, hasta 2.000, 3.000 años atrás, que están aún presentes en el carnaval.
Claro. ¿Y hay algo que os haya sorprendido, que no os esperabais al descubrir estos orígenes? ¿Algo que os haya llamado la atención especialmente?
Sí, yo creo que la cosa más interesante es que cuando ponemos juntos diferentes evidencias arqueológicas, lo que hemos constatado es que en este sitio en particular, en esta región del sur de Brasil, en la Laguna de los Patos, que es una de las mayores lagunas costeras del planeta, es que venía gente de todos los sitios. No eran solamente grupos locales, pescadores locales que se reunían y celebraban probablemente la abundancia de recursos marinos, acuáticos, pero es que tenemos también evidencias que de personas que no eran locales, que probablemente viajaban kilómetros y probablemente días solo para encontrarse con sus amigos, familiares en esa región. O sea, como si fuera un acampamento de verano o algo así.
¿Y cómo dirías? Dime.
Bueno, yo creo que eso es súper interesante porque vemos que hay grandes comunalidades, hay grandes aspectos comunes entre diferentes sociedades, que es eso de encontrarse en ciertos periodos del año, celebrar algo, es algo que ha estado con nosotros por muchísimo tiempo y lo vemos en diferentes culturas. Y aquí en particular lo que vemos es que estos grupos, probablemente para que pudiéramos tener varias personas, no sabemos cuántas eran, pero suponemos que sean diferentes comunidades, diferentes familias, para que se pudieran encontrar, quiere decir que debería tener bastante comida disponible para que esos grupos pudieran estar varios días cantando, haciendo cerveza, porque hacían la cerveza de maíz, que es una cerveza indígena muy popular, muy común en toda la América del Sur, y lo hemos constatado que lo hacían. Entonces, para tener esas condiciones tienes que tener ciertos recursos disponibles. Hoy nosotros vamos al supermercado y compramos las cosas, ya está, vienen los familiares, pero en este momento pensa que probablemente se reunían grandes números de personas para ir a pescar juntos. Algunos se quedaban en el local preparando las bebidas, y etcétera. Y eso solo es posible cuando tienes muchos recursos disponibles. En este caso era el pez. De peces en un periodo del año donde tenemos una abundancia de peces en esa región del planeta.
Claro. ¿Y dirías que ha cambiado mucho el carnaval de sus orígenes al carnaval que vivimos hoy en día?
Yo diría que sí. Quiero decir, el carnaval ha cambiado mucho en las últimas décadas. El carnaval de hoy es un carnaval. Bueno, el carnaval en Brasil es un carnaval increíble, pero es claro, es un carnaval que está también influenciado por otras dinámicas de mercado financiero. Una vez que has puesto dinero en el juego, las cosas cambian un poco.
Claro.
Pero la creatividad y el deseo de estar juntos,
eso se mantiene, ¿no?
O sea, que eso siempre se mantiene.
Exacto. ¿Y qué se espera ahora que ya habéis descubierto esto? ¿Sabéis los orígenes? ¿Sabéis la historia del carnaval? ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Va a cambiar algo? ¿Tendréis, por ejemplo, una visión totalmente diferente de cómo se celebra ahora? ¿Os gustaría que fuera de alguna forma en especial? No lo sé. ¿Cómo veis el futuro del carnaval?
Ah, el futuro del carnaval. Bueno, yo creo que hay varias posibles implicaciones. La primera es esta de tener un reconocimiento mayor, más amplio, de la importancia de la cultura, de la tradición indígena brasileña en la nuestra vida cotidiana. A menudo nos encontramos que esos grupos aún son marginalizados, sus tradiciones no son respectadas como deberían ser, etc. Y creo que es siempre más importante demostrar la profundidad histórica que tenemos de estos grupos y su importancia. Y la otra cosa, creo que desde un punto de vista arqueológico es evidente que para nosotros es importante entender la extensión geográfica y cronológica de estos fenómenos. Es muy probable que tengamos eventos como estos más antiguos en la región, porque hay grupos que están ocupando la región desde 4, 5, 6 mil años. En el sur de Brasil hay grupos que están ocupando y haciendo grandes montículos de conchas, probablemente expresión de agrupamientos colectivos, etcétera, ya a partir de 8 mil años atrás. Así que es posible que desde un punto de vista histórico podamos ir más atrás con las fechas radiocarbónicas y demostrar que esto es aún más profundo históricamente. Uh-huh. Y que sabe también, desde un punto de vista geográfico, que eso estaba ocurriendo a lo largo de todo el litoral brasileño, no solamente en esta región.
Pues, André, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos orígenes del carnaval. Ahora ya sabemos cómo empezó, de dónde sale, y seremos muchísimo más conscientes a la hora de celebrarlo, teniendo en cuenta toda la historia que hay detrás del carnaval. Gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.
Ja era hora. Finalment, gairebé tots els dispositius electrònics tenen un carregador únic, acabant amb la disparitat que existia fins ara i que no només generava confusió entre els consumidors, sinó també suposava una important font de residus electrònics. L'entrada en vigor de la directiva europea, que es va produir a finals de 2024, estalviarà diners als ciutadans i impactes al medi ambient. Tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres, auriculars, llibres electrònics, etc., i sistemes de navegació es comercialitzen des d'ara amb un únic sistema de carregador. Els ordinadors portàtils, però, s'incorporaran el 28 d'abril de 2026 també a aquesta normativa. Això permetrà, segons la Comissió Europea, un estalvi de fins a 250 milions d'euros als ciutadans europeus en carregadors innecessaris. Però el més important pel medi ambient és que s'evitarà la generació de 11.000 tones de residus electrònics a l'any, que és el que la Comissió Europea calcula que acaba anant a parar a les escombraries fins ara. A més d'implantar també els carregadors universals USB tipus C de manera obligatòria a tota la Unió Europea, la normativa ofereix també als consumidors l'opció de no rebre un carregador nou cada vegada que compren un dispositiu, reduint així el cost de la seva compra i la generació de residus. Uns avantatges que suposen un canvi en positiu pel que fa a la comoditat del consumidor i també a la responsabilitat mediambiental. Que un sol carregador funcioni per tota una varietat de productes electrònics, independentment de la marca, és un gran avenç que ofereix beneficis a tots, des de reduir els residus mediambientals a ajudar les llars a netejar els seus calaixos plens de carregadors incompatibles o no utilitzats. Ho ha explicat Bruno Pérez Juncà, perit judicial informàtic.
Ja fa temps que es va dir que es tenia que normalitzar i els fabricants, en aquest cas, doncs tothom tenia que ser un format USB-C, format B, que ho van fer un els carregadors, però llavors el cable que connectava el telèfon, llavors ja cadascun portava la seva, no? I ara per fi, ara podrem tenir que ja des de la connexió del telèfon, ja tot serà aquest famós USB-C. És lògic, és bo. A mi, com a laboratori forense, informàtic forense, a mi m'ajuda moltíssim, perquè pensa que aquí tinc com a mínim uns 450 o 500 cables diferents, perquè, esclar, em toca fer les autòpsies dels telèfons, i esclar, era un cristo Déu i Maria Santíssima. En canvi, ara, doncs mira tu, la maleta ja no me pesarà tant, serà així de fàcil.
Unes facilitats, a més, que a partir d'ara també ens han de servir per ser més conscients dels perills als quals ens enfrontem amb el carregador únic i dels que potser no en som del tot conscients fins que Juncà ens ho ha advertit.
Mai de la vida feu servir un carregador que no sigui vostre, val? No us enfieu d'aquests carregadors que corren per aeroports o que corren públics. Per què? Perquè hi ha una tècnica de... Esclar, el teu port de comunicacions, aquest port que carrega, no només carrega, sinó que també rep i envia dades.
Sí.
Doncs vigila, perquè hi ha unes tècniques en les que tu connectes el teu telèfon i aquests aparells el que fan és intenten entrar-te, intenten executar una sèrie de vulnerabilitats d'aquest telèfon per accedir-te i per emportar-se'n tota la informació que tens tu dintre. O si més no, la informació sensible, i penseu que avui en dia amb els telèfons portem els bancs, portem 10.000 coses, portem la famosa foto del DNI, que us demano que no la porteu al telèfon, me caso on era, doncs és perillós. Per això, mai feu servir un carregador que no sigui vostre.
Recordem que només el 2020 es van vendre a la Unió Europea 420 milions de telèfons mòbils i altres aparells electrònics portàtils. A més, cada ciutadà europeu posseix de mitjana 3 carregadors per aquests aparells, dels quals només utilitza 2 de forma habitual. El 38% dels ciutadans indiquen que tenen dificultats per carregar el mòbil, generalment perquè el carregador és incompatible, i cada any els europeus gasten uns 250 milions d'euros en carregadors que ara no hauran d'adquirir necessàriament per cada aparell. Per la seva banda, Julio Barea, responsable de residus de Greenpeace, explica també l'impacte en positiu que tindrà mediambientalment.
Lógicamente, además de que es una muy buena noticia medioambiental, como puedes imaginar, por el tema de los residuos, el tema de fabricar todos estos tipos de aparatos, también es un ahorro económico. También se está diciendo que los nuevos aparatos vendrán o no vendrán con ese cargador en función de si ya lo tienes o no, con lo cual también es un ahorro económico para las consumidores y consumidores.
Els fabricants dels diferents dispositius han tingut 2 anys per adaptar-se a aquesta mesura sostenible que es va aprovar a l'octubre del 2022 i que afectarà els següents aparells.
El aparato electrónico pequeño, desde GPS, reproductores de música, los teléfonos, las tablets y en el 2026 también los ordenadores, con lo cual, esto es un buen estándar.
D'aquesta manera, en total, assegura Barea, es reduiran 11.000 tonelades a l'any de residus electrònics. I aquí també entra una altra manera de reduir aquests residus, que és, per exemple, reutilitzant i reparant aquests aparells.
Incluso ya está viendo como una especie de movimiento, incluso páginas en internet, que es como de vuelta al mercado, ¿no? Bad market, que dicen, no quería decir la marca, pero en fin, hay ya tiendas y establecimientos que te ofrecen precisamente pues estos aparatos reacondicionados con garantía, lo cual es una opción magnífica, lógicamente, para no tener que fabricar y tener que comprar un aparato nuevo.
Per tant, tot plegat, el que s'aconseguirà serà reduir milions de tones a l'any de residus electrònics i també, simplificar la vida dels consumidors. I continuem d'aquí no res per parlar d'Ictus i d'un projecte molt important. Després de la publicitat ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No digas gol, di... Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a Cope Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Malauradament, l'ictus afecta a moltíssimes persones al llarg dels anys i avui volem parlar d'un projecte molt important. En Jaume Ros, juntament amb altres membres de l'equip, són joves que formen part de l'equip DIGEM de la Universitat de Barcelona. Un equip jove, com dèiem, format per estudiants de disciplines diverses com enginyeria, biologia i negocis, que han unit forces per utilitzar la ciència com a eina per millorar el món. Aquest octubre representaran a la universitat el concurs IGEM, que tindrà lloc a París, que és la competició de biologia sintètica més gran del món, on estudiants internacionals aborden problemes actuals utilitzant la biotecnologia. En aquest cas, ells s'ho faran amb un projecte sobre la recuperació de l'ictus. En parlem amb el Jaume. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, encantats. Gràcies.
Clar, sou uns quants a l'equip, no? Tots amics o companys, en aquest cas, no? Que estudieu tots branques relacionades amb la ciència, i us heu unit doncs, per crear aquest projecte, no? Un projecte amb la finalitat de revolucionar la recuperació dels ictus, oi?
Sí, sí, és al final això, som 13 estudiants curiosos i motivats, doncs que volíem no presentar-nos en aquesta competició i millorar tot el que pateixen la gent que sofreix un ictus. Llavors al final estem tots junts i tenim una visió conjunta, crec que és aquesta, sí.
Un camp, el de l'ictus, que dieu que els tractaments actuals no són suficients. En quin moment vosaltres vau veure això, us heu interessat per això concretament i heu decidit doncs, posar de la vostra part?
Doncs, bueno, vam fer bastantes entrevistes amb caps d'unitat d'ictus de tots els hospitals de Catalunya i també hem parlat amb diferents experts. I vam veure això, no? Doncs que actualment en l'ictus els pacients, les teràpies que hi ha actualment pels pacients estan molt limitades, tenen un espai de temps molt limitat, a unes quantes hores, llavors els pacients ja arriben que ja no, ja han perdut aquesta finestra. Llavors nosaltres una mica volíem millorar això, volíem donar als pacients l'oportunitat de que poguessin tenir una teràpia que els ajudés a recuperar dels efectes secundaris i la vida que tenien abans de l'ictus. Llavors, amb la nostra teràpia podem ampliar el que és la finestra terapèutica que es diu i podem donar la teràpia fins a les 3 setmanes, comparat a les 6 hores de les teràpies actuals.
Uh-huh. I tot això a partir d'alguna vivència vostra personal, d'algú que coneixeu que ho hagi patit, o simplement per pura curiositat, no? I per ajudar doncs, a aquests pacients sense cap relació amb vosaltres?
No, doncs teníem la nostra mentora de la universitat, la Gemma Barfany, que és la catedràtica de la UME, doncs ella ja fa uns anys que ens ajuda i ella doncs, ens va explicar en una reunió al principi, no?, que havia tingut doncs, un familiar que havia patit un ictus i doncs ens vam conscienciar d'aquest problema i vam buscar més sobre aquest problema i vam veure que l'havíem de resoldre.
Uh-huh. I ara comentaves, no?, aquesta teràpia cel·lular que no només tracta l'ictus sinó que també busca renovar les funcions cerebrals. Has explicat una mica per sobre el procés, però bàsicament en què consistiria? Què és el que faríeu vosaltres per millorar doncs, aquesta malaltia i el que significa, tot el que comporta l'ictus?
Sí, doncs això, ara estem treballant al laboratori amb el Daniel Tornero a l'Institut de Neurociències de la UB. Llavors estem treballant amb cèl·lules mare no, que estan genèticament modificades perquè puguin millorar les condicions del trasplant cel·lular que han fallat en aquests últims anys. Llavors nosaltres, un cop tinguem aquestes cèl·lules preparades, que ara les tenim al laboratori, doncs seria administrar-les al pacient directament al lloc on hi ha hagut la lesió, al cervell. És una cirurgia que ja es fa per moltes operacions. Llavors utilitzaríem aquesta via per introduir les cèl·lules en una finestra solar de 3 setmanes. I amb això podem no tornar a recuperar les funcions que ha perdut i tornar a que el pacient recuperi la vida que tenia abans de l'ictus.
Creieu que això es pot aplicar en el cas de que s'aprovi, no? I tot continuï d'aquesta manera d'ara en endavant als hospitals i en els tractaments d'aquests malalts d'ictus? Creus que podria ser realment un avenç cap a aquesta malaltia?
Doncs sí, hem parlat, tenim validació de molts experts i hem parlat doncs amb el Ministeri de Sanitat, amb el Departament de Salut, hem parlat amb l'Agència Espanyola del Medicament, amb molts experts i caps d'unitat d'ictus i tots el mateix. Al final la nosoteràpia té molt de potencial. Ara l'únic que ens falta és acabar de que surtin aquells resultats de laboratori que ara pues, estem traient i estar al final també doncs una financiació, com tots els projectes científics, doncs una financiació que serà necessària per portar-se endavant, però això té el potencial i ja està encaminat per poder ser la teràpia estàndard per l'ictus. Ojalà algun dia.
Sí. Tant de bo que sí. Clar, vosaltres, com abans comentàveu, us dediqueu a l'enginyeria, a la biologia, també altres companys als negocis. Tu, per exemple, Jaume, què has estudiat o què estàs estudiant?
Doncs jo estic fent l'últim any quart de Ciències Biomèdiques.
Ciències Biomèdiques. I tots teniu doncs, aquesta facilitat, podem dir, no, per la ciència i el món de la medicina, no, en aquest cas?
Sí, al final som un equip multidisciplinar, toquem moltes parts, però ens uneix les ganes de voler pues, crear un impacte i una mica pues, no, tota aquesta creativitat, aquesta motivació que tenim i això, malgrat no tots siguem experts en ictus i en el camp de la ciència, tots tenim aquesta missió de, pues, de voler millorar i és el que estem fent.
I què és per vosaltres, IGEM, aquesta competició que tindrà lloc a París? Anireu fins allà i intentareu doncs, presentar aquest projecte, però en quin moment vau descobrir que us podíeu presentar aquí i que era doncs, adequat per al vostre projecte?
Doncs, IGEM, aquesta competició, l'equip de la UB es va fundar fa 3 anys, jo vaig ser un dels fundadors, i ja ens hem presentat 3 anys, aquest és el tercer any que ens presentem, cada any doncs, amb un projecte i amb un equip diferent. Al final ja tenim molta experiència, però això al final és una competició internacional i ens va arribar no, a nosaltres, això fa 3 anys, i vam decidir muntar l'equip, i doncs aquí estem seguint la tradició i sí.
Amb això, a part de doncs, avançar a nivell mèdic, no, també voleu inspirar a les generacions més joves a que realment doncs tinguin aquesta iniciativa, no, de poder millorar el món, de poder millorar, si pot ser, la salut de tothom i inspirar-los, no? També voleu servir com aquest exemple de que els joves també poden fer això.
Sí, és una cosa que hem anat fent durant els 3 anys i és també, a part de la part científica del projecte, tenim moltes campanyes educatives, hem anat a col·legis a fer xerrades, hem fet documentals, aquest any documentals sobre l'ictus, que hem fet moltes xerrades de divulgació a totes les edats, una mica per incentivar aquesta llavor científica i no només científica, sinó en general de creativitat, de que la gent pues, pensi per si mateix un projecte innovador que faci equip, que aprengui, que els surti malament, però de tot s'aprèn i al final nosaltres ens portem aquí 3 anys. Hem après de molts errors que hem anat fent, però estem aquí encara i millorant. Sí.
Doncs Jaume, moltíssima sort, moltes gràcies també per explicar-nos el vostre projecte i tant de bo doncs, aconseguiu el vostre objectiu i sobretot que s'apliqui als pacients que pateixin aquest ictus i puguin millorar amb aquesta teràpia que heu creat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Un estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residu tèxtil que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ell.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem, i efectivament és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim als contenidors especialitzats, segurament bé, es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant d'un 50%, en principi, es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix, doncs, tot un flux, una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no, de roba de segona mà o de tèxtil per poder ser fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que seria? Què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no?, llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu. I en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa. Si, per contra, llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo què sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí puntualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre, prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és, doncs, si té un forat, cosir-la, no?, reparar, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser una peça de roba té forats, el que sigui, es pot bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem fer seguir utilitzant aquesta peça, però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar. És a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats, hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar, clar, clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és la opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? Uh-huh. I, a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països. I la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I de fet tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil doncs, prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te perquè, la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar que hi ha, no? Hi ha de tot. El que et diria és que generalment es roba això de més baixa qualitat, que per la raó que sigui doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir uh-huh. quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu, una vegada l'hem generat, però, òbviament, sí, podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de, vale, jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què, perquè ho necessito, doncs, aleshores intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més, simplement si és de necessitat doncs prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Uh-huh. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè Exacte. Les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com les tres coses principals. Després també, si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, bueno, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no podem dir.
Clar, o sigui, és algo que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No s'han sabut què fer, però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils i sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors i incineradores que acaben totes acumulades i al final doncs és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La mutilació genital femenina fa referència a tots els procediments que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs de la dona o altres lesions als òrgans genitals femenins amb fins no mèdics. Aquesta pràctica es fa sobretot en nenes que es troben en l'edat infantil, no? Entre l'edat infantil i els 15 anys, i en qualsevol de les formes doncs, constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i de les dones, entre les quals s'inclou el dret a la salut, a la seguretat i a la dignitat. S'estima que prop de 230 milions de dones i nenes a tot el món han patit algun tipus de mutilació genital femenina, moltes abans d'aquesta edat que comentàvem, dels 15 anys, el que genera doncs, danys físics i psicològics també extrems. Avui en dia, la probabilitat de que les nenes siguin mutilades s'ha reduït a una tercera part respecte a fa 30 anys enrere, però tenint en compte el creixement de la població, el manteniment dels èxits aconseguits planteja doncs, un desafiament considerable, podem dir. S'estima que 27 milions de més de nenes podrien ser víctimes d'aquesta violació per l'any 2030. Avui, per conscienciar sobre el tema, volem parlar sobre això i donar resposta doncs, a moltes de les preguntes que ens fem, no? Per exemple, com és que encara pot existir aquesta barbàrie? Sobre el tema parlem amb la Rosana, que és tècnica de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Rosana, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i, clar, es tracta... Sembla que estiguem encara... no sé a quin any, no? Molts anys enrere, no? Perquè parlar avui en dia de que encara això continua existint és un horror, no? A quins països s'acostuma o es porta més a terme això?
Hola, bueno, sí, de fet és un horror que aquesta pràctica segueix existint i a molts països, inclòs aquí a Europa. Però hem d'entendre també que és un horror i és una barbàrie, com tantes altres coses són un horror i barbàrie i que passen també en qualsevol país del món. Llavors, la primera cosa que hem de tenir en compte en relació a la mutilació genital femenina és que cal erradicar-la, cal prevenir-la, cal fomentar la sensibilització de cara a l'abandonament, però hem d'entendre també posar-nos al lloc de que totes les societats i cultures tenen pràctiques violentes. Per exemple, el nombre de feminicidis a Espanya, que és una barbàrie també, que un home assassini una dona, per fer de ser dona, sigui una realitat encara al dia d'avui. D'acord? Bueno, doncs, pensant primer en aquest punt, que tots els pobles societats del món practiquen actes de violència, de barbari, i que comporten riscos i diversos tipus de conseqüències a la salut física i psicològica, a la vida de les persones, podem tenir un primer punt per començar a establir una comunicació per parlar sobre l'MGF, d'acord? Bueno, sobre l'MGF, és una pràctica que està present a almenys 30 països del món. Moltes vegades considerem que l'MGF està... La nostra imatge sobre l'MGF està associada directament a dones africanes negres, i és una realitat. Uh-huh. Però no a tots els països africans. No a totes les comunitats, els pobles o grups ètnics practiquen l'MGF. Alguns sí, altres no, de vegades en el mateix país. L'MGF també està present, és practicada o forma part d'una pràctica que afecta a diverses comunitats i pobles també d'Orient Mitjà i de l'Àsia. Això no és molt, no està bé conegut. I també s'ha descobert que alguns, almenys un poble indígena de Sud-amèrica també practica l'MGF. És molt menys conegut, però també està present. Llavors, és curiós que aquesta violència de gènere, com tantes altres violències de gènere que nosaltres com a dones a tot arreu patim, atravessa diversos grups ètnics, diverses perspectives religioses, diversos pobles i fronteres. I creu fronteres també en el sentit que des de la diàspora dels pobles, dels països del sud global, arriben també aquí al continent europeu.
I per què se segueix produint, per què se segueix practicant la mutilació genital femenina? Avui en dia encara tenen doncs aquestes cultures el mateix pensament de tants anys enrere? Per què es manté durant tants anys aquesta pràctica?
Es manté perquè les societats humanes són així, mantenim tradicions, mantenim cultures, tot que siguin prejudicials, pel mateix motiu que la violència de gènere segueix produint. Segueix reproduint a les diferents generacions, tot que existeix tanta mobilització feminista, tanta consciència avui en dia en relació als problemes que comporta les jerarquies de gènere. La violació contra nenes i dones segueix existint a Espanya, a Catalunya, a Europa, a Àsia, a Amèrica del Nord, a Sud-amèrica, a tot arreu. Llavors, malauradament, la MGF també segueix reproduint, perquè les violències existeixen a tot el món. Però hi ha un tema, hi ha matisos, clar, hi ha complicacions, perquè és una pràctica que està molt basada a determinades cosmovisions, a determinades perspectives sobre com deu ser el cos d'una dona, per exemple, com deu ser més net, pot ser una idea de que una creença de que si una dona no està mutilada tindrà problemes per tenir fills, quan és just al contrari, perquè la mutilació genital femenina pot acarretar infertilitat, esterilitat, a més de diversos tipus de complicacions de la salut.
Exacte.
Aquest és un dels motius pels quals les persones segueixen practicant, i hem de tenir en compte que quan una dona, una mare o un pare decideixen que la seva filla serà mutilada, no és perquè són persones dolentes, no és perquè volen fer mal a la seva filla, és perquè creuen que és important. I aquí a Europa, principalment, acaba sent un element clau de la identitat dels pobles, de les comunitats migrades, els col·lectius migrats. I és un punt important que hem de tenir en compte, que per les comunitats migrades poden seguir enfortint la seva identitat, la seva identitat diversa, però no cal practicar l'MGF per enfortir-la. És un punt important de canvi de perspectiva que les activistes, les pròpies comunitats que estan contra l'MGF, que estan lluitant per la seva erradicació, estan buscant també canviar aquesta mirada.
Clar, un dels factors que contribueix a aquesta pràctica, tu ara mateixa ho estaves comentant, és que les comunitats d'aquests països, no, dels que parlaves, la consideren, doncs, un requisit pel matrimoni o per l'herència, no? I això fa, doncs, que sigui més difícil, no pels pares, no pels progenitors, no sotmetre a les filles a aquesta pràctica. Les famílies que rebutgen participar en aquesta mutilació genital femenina s'enfronten al risc de que les seves filles, doncs, no puguin ser aptes pel matrimoni. A més, també, doncs, s'utilitza, òbviament, aquesta pràctica per reprimir la sexualitat de les nenes o salvaguardar-ne, diuen, la castedat. Per tant, parlem d'unes creences molt arraigades, no? I com tu comentaves, que comporten problemes de salut, i no només de salut física, sinó també problemes, no? Mentals, no? Psicològics, d'autoestima, de confiança en elles mateixes i també en les altres. Però de salut, per exemple, què és el que pot provocar? Deies infertilitat, problemes també, no?, d'infeccions, però alguna cosa més?
Bueno, sí, problemes d'infecció, dificultats a diari per la micció, o per quan les dones tenen les regles, poden causar hemorràgies també, i també la transmissió de malalties com HIV, per exemple, perquè això depèn del context, depèn del país, però entre molts pobles, sobretot africans, que són els casos que nosaltres tenim més coneixement, perquè s'hi ha fet més recerca i s'hi ha publicat més coses al respecte, passa que una nena és mutilada per un ganivet, per algun instrument que no està esterilitzat, i aquest mateix instrument, sense cap tipus d'esterilització, és utilitzat per esterilitzar altres nenes, per mutilar altres nenes.
Yeah.
Llavors, això comporta un risc molt fort d'infecció. Yeah. També altres complicacions poden ser causades, com ja havia mencionat, l'esterilitat o infertilitat, esquinços, fístules i patiment fetal.
Mm-hmm. I Rosana, des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, què és el que feu? Perquè quina funció teniu amb aquestes nenes, amb aquestes dones que pateixen això? Quin és el vostre, càrrec, podem dir?
Vale. Bueno, nosaltres hem treballat fa cerca de 2 anys, ara, amb alguns projectes vinculats a la sensibilització, educació, formació sobre la mutilació genital femenina. Entenem que, com som una fundació de base universitària, podem fer moltes coses, com per exemple incloure la IMGF com un tema entre la formació universitària, perquè els professionals sanitaris, professionals socials i d'educació necessiten saber que se trata de la IMGF. Perquè bueno, com a estudiants a la universitat i al seu futur professional poden trobar casos de nenes en risc o de dones que són sobrevivents. I per això necessiten tenir la formació, el coneixement i principalment la sensibilització de com abordar, com enfocar el tema sense estigmatitzar aquestes persones i sense victimitzar-les un cop més. D'acord? Nosaltres hem fet diversos tipus de campanyes, de producció de materials de comunicació, de xerrades, i com amb incidència curricular, també entrades en aula per parlar sobre el tema.
I
bueno, és aquest un dels principals temes que hem fet. Recentment també hem elaborat i publicat una guia amb propostes d'acció i estratègies per abordar el tema de la IMGF en aquests campus de la sensibilització, de la formació i de la incidència.
I vosaltres, des de primera mà, no?, que coneixeu bé el tema, creieu que està canviant la mentalitat respecte a la mutilació genital femenina, que cada cop, doncs, es pot anar erradicant, o malauradament no?
Jo intento ser positiva. Hi ha indicadors de l'OMS que revelen com hi ha una reducció de manera general, de manera global, als últims anys, del nombre de dones que estan sent, bueno, de nenes que estan sent mutilades, però això és fruit, abans de tot, de l'activisme de les dones que són de les creences comunitats. i gràcies a aquest protagonisme és possible fer un canvi.
Mm-hmm. Doncs...
I penso que soc positiva en el sentit de creure que sí, que tardarà molt, però serà possible si pensar en un futur sense la IMGF.
Tant de bo que sí, tant de bo que així sigui, no? Que es pugui erradicar aquesta pràctica horrorosa, no? Que encara avui en dia passa molt, tal com hem pogut veure al llarg de l'entrevista. Rosana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre el tema, que no es parla molt sovint i cal remarcar encara aquestes coses que passen avui en dia. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres i per formar part, doncs, també d'aquesta lluita contra la mutilació genital femenina. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mar, moltes gràcies per l'interès en la temàtica i per poder obrir un espai per parlar al respecte.
I d'aquí una estona descobrim aficions que hi ha al darrere de cada persona que coneixem a la nostra vida. Hi ha gent que es fan d'una cosa, que li agrada molt una altra. I avui volem parlar d'això, de gent aficionada, concretament d'un home que és molt aficionat a Tintín.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su hogar. Con un 30% de descuento en una selección de modelos de sofás. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El fanatisme i les aficions van molt més enllà i sempre és curiós conèixer què és el que li agrada a cada persona. Doncs avui tenim una afició, tenim un home que és molt fan, que li agrada molt el Tintín. Segur que a molts de vosaltres també. Avui coneixem la seva història. Va descobrir Tintín quan es va traduir al nostre país els primers àlbums del personatge i ara Josep Manuel Silva, advocat i professor titular de periodisme de la Universitat Abat Oliva, li ha dedicat una tesi doctoral que ha obtingut la qualificació d'excel·lent cum laude. Josep Manuel, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Clar, parlem de Tintín i de la importància que li has donat, no?, fins al punt de dedicar-li una tesi doctoral. D'on surt aquesta passió per Tintín?
Bueno, la passió surt de la infantesa, per una generació, per unes quantes generacions, diguem-ne, dels anys 60, 70, fins i tot als 80, no?, de gent que té més de 40 anys. Jo crec que Tintín és un referent per tots nosaltres i és com el primer, fins i tot en alguns casos, el primer accés a la lectura, no? I que després era com la porta d'entrada per després ja llegir doncs, llibres sense dibuixos, per entendre's, no? I per tant és un referent de la infantesa. El que passa que la gràcia de l'obra d'Hergé, de Tintín, és que té una segona lectura quan ets més gran i veus coses que no vas veure quan eres petit. I és aquí quan comences, en el meu cas, pues el que va començar és una afició a llegir tot el que s'havia escrit sobre l'obra d'Hergé, saps? Mm-hmm. I, bueno, fins al punt que tinc una biblioteca de quasi 400 volums sobre la seva obra.
Ostres,
de mil. I després, a veure, a mi m'interessa molt el còmic com a gènere i és molt interessant vincular-lo al periodisme i als mitjans de comunicació. Aleshores, jo tenia pendent de fer molt de temps a fer la tesi doctoral, i quan va arribar la pandèmia, doncs vaig pensar que era el moment de començar-la. Després m'he entès que ha estat bastant dur, però he aconseguit acabar-la i defensar-la, i em va semblar que era molt interessant fer una reflexió, un treball acadèmic sobre la relació entre les aventures de Tintín i el periodisme i els mitjans de comunicació.
Exacte.
I d'aquí ve, una banda, la meva afició, i per una altra banda, el meu interès acadèmic, no? D'introduir també el còmic dintre la universitat, que és una cosa que no és molt habitual. N'hi ha, treballs i tesis doctorals, però no és molt habitual. Hi ha moltes més, jo què sé, sobre les xarxes socials o sobre la televisió. No?
Uh-huh. Clar, perquè aquí la pregunta que també sorgeix, no, també ens les mig respost ara, és que si Tintín permet, doncs, fer una tesi, fins al punt de fer una tesi, sobre periodisme, no? Perquè al final són dos temes diferenciats.
Bueno, per la gent pregunta, jo dic que l'he fet.
Clar, sí. Són dos temes diferenciats, però alhora dius que tenen aquesta unió, no?
Sí, mira, primer, quan la gent pregunta com és possible fer-la, dic, bueno, pues si l'he fet, mira, perquè fer una tesi doctoral és una cosa bastant seriosa, vull dir que necessites una direcció, jo he tingut dos directors, un d'ells un catedràtic de periodisme de Madrid que és expert en metodologia d'investigació del còmic i per tant que sap molt de com investigar acadèmicament el gènere del còmic, i després la vinculació amb el periodisme, doncs jo sempre dic que Tintín va néixer en part i per la premsa, és a dir, va néixer en un suplement infantil d'un diari, era reporter, era periodista, el primer reportatge que va fer se'n va anar a la Rússia dels soviets en aquella època per, se suposa, com van dir, informar els seus lectors de com es vivia allà, i durant tota la sèrie que comença el 1929 i acaba el 76 hi ha una evolució del seu personatge, però la presència dels mitjans de comunicació cada vegada va ser més gran, de manera que jo, mitjançant una metodologia qualitativa per una banda i quantitativa per una altra, he partit d'una hipòtesi que diu que Tintín és un reporter que exerceix de reporter durant un temps, que a mica en mica es va convertint en una espècie d'investigador o aventurer, i que a poc a poc els mitjans de comunicació van ocupant el seu rol o substituint el seu rol de periodista amb una presència cada vegada més gran, fins al punt que en els darrers tres àlbums la presència dels mitjans és molt absorbent, molt, fins i tot té una funció quasi tòxica, no? De funció de mitjans de comunicació es converteixen en mitjans d'incomunicació, no? Els dos exemples més clars són les Estrelles de la Castafiore i Atitino Espícaros, on el rol dels mitjans clarament es veu com que s'assembla molt al que són els mitjans, o una part dels mitjans avui en dia, especialment les xarxes socials, els mitjans digitals, no? Que en molts casos, no contestar les notícies, no? Busquen només exclusiva, generen una ficció de la realitat. Jo crec que RG va ser un visionari en veure moltes coses que passen avui en dia sobre el rol dels mitjans.
I al final el que fa Tintín és, doncs, aquesta fusió, no? Aquest periodisme a través del còmic. A tu, per exemple, et va inspirar moltíssim a l'hora també d'estudiar una carrera com periodisme, a ser periodista, ha sigut referent per tu?
Jo crec, a veure, és veritat que era un referent una mica romàntic, saps? O sigui, era la idea aquesta del reporter que viatja per tot arreu, no? Uh-huh. Que era una mica la idea també del reporter de principi del segle XX, no? Hi havia grans reporters d'aquella època, l'Albert Londres era el més conegut, Joseph Kessel, fins i tot reporters de ficció, de Julio Verne, no? Personatges de ficció d'altres obres que eren aquesta imatge més idealitzada, no? del reporter, més que del periodista de redacció, del reporter. I és veritat que per molta generació de periodistes d'aquesta època que et deia, això va incitar la nostra vocació. O sigui, jo tinc claríssim que la meva vocació de periodista neix de la lectura de les aventures de Tintín, com molts altres periodistes. El que passa que és veritat que després jo vaig fer altres coses i he dedicat també a fer altres coses, perquè veus que la realitat, no? Suposo que també ho veus, no és exactament el que explicaven les aventures de Tintín. No és aquesta idea romàntica de que no saps ni per qui treballes i no tens problemes de diners, no? Pots lluitar per tot arreu, pots lluitar contra els dolents, això és meravellós. però aquesta no és la realitat del periodisme diari, no? Suposo que ho veieu, no? La gent més jove també ho veieu, que potser no serà el teu cas, segur que no era pel Tintín, però segurament tenies una idea del periodisme que t'agrada, però que no és exactament el que projecten les pel·lícules o les sèries o els còmics, en aquest cas.
De fet, Tintín, en aquest cas, podem parlar de que el seu èxit no també ve d'aquí, no? D'aquest romanticisme, no? D'aquesta... no sé, d'aquesta pel·lícula, no?, que es munta ell i que també doncs fa creure als altres, no?
És com una idealització, no?, del món periodístic, sí, que fa que molta gent pues, vegi això d'una manera romàntica. També és veritat que el periodisme és una professió ideal per un heroi, saps?, perquè permet, per exemple, viatjar sense donar explicacions, no? O sigui, tu ets, no sé, si ets un metge i estàs treballant al teu consultori, doncs difícilment pots desaparèixer perquè tens la teva consulta. Si ets un periodista, doncs pots viatjar per tot arreu, amb l'excusa que has de fer reportatges i a partir d'aquí doncs, et converteixes en un heroi que el que fa és lluitar contra el mal, investigar, perquè és veritat que també és un periodista d'investigació, que això té molt a veure, molt en comú amb el detectiu, no? És a dir, de fet, l'evolució de la figura de Tintín és molt similar al Sherlock Holmes, no? Hi ha moltes similituds entre el procés o el mètode d'investigació de Sherlock Holmes i el del Tintín, no? I Hergé era un gran admirador del personatge d'Arthur Conan Doyle, no? Vull dir que sí, que efectivament, que és una idea molt idealitzada del reporter, però jo, en la tesi, crec que he demostrat que era un periodista que exercia durant un temps com a periodista i que quan va deixar d'exercir el seu paper, el seu rol, el van ocupar. Per una banda, els altres personatges. Perquè, clar, Hergé va creant tota una família, no? Per exemple, el Carrera Haddock, el Tomassol, no? el Dupont i Dupont... Però després, és veritat que la presència, i això ho tinc quantificat a la tesi, dels mitjans de comunicació és brutal. O sigui, a la fase final, ja et dic, sobretot aquests tres àlbums, bueno, hi ha una presència de la televisió, de la ràdio, de la premsa del cor, del cinema, no? que realment està per tot arreu. O sigui, àlbums que no s'entenen sense els mitjans de comunicació.
Clar. Doncs, Josep Manuel Silva, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquestes històries de Tintín amb la teva tesi doctoral. I esperem doncs, que et continuï Tintín inspirant moltíssim més d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i res, continuarem emmirallant-nos, no?, amb històries també com aquesta que al final doncs, ens fan agradar-nos la nostra professió. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè a més això que acabes de dir és molt maco perquè és el que m'està passant aquests dies, que tothom encara aquest tema amb molta alegria, saps? Va dir, per alegrar-nos la professió que vas de dir, no?
Doncs,
és veritat que aquest tema sembla que tothom el tracta en positiu, i això és molt maco també per mi, perquè vol dir que tot l'esforç que he fet, doncs ara...
Ha valgut la pena.
Està recompensat per el que generes amb els altres, saps?
Clar.
Sí, que moltíssimes gràcies a vosaltres també per interessar-nos per aquesta història.
La Joina, que és cantant, compositora i pianista, i que avui ens presenta el seu tercer disc, es diu Entre la mort i el desgràs, i és un viatge musical que marca, diu, un abans i un després en la seva carrera. Joina, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Clar, d'on ve aquest títol tan potent, no? Perquè entre la mort i el desgràs dius, uau!
Sí, total. Bé, és un disc que neix com d'una etapa de dol, de pèrdua familiar i una mica doncs aquest és el fil que genera com el fil conductor de l'àlbum, que entre la mort i el desglès significa, no? entre la mort i, o sigui, és com l'espai que hi ha entre la mort i el desglaç, que representa una mica l'inici de la primavera, no? De quan torna a sortir el sol i es desglaça la neu. Llavors és com que el títol ubica les cançons dins d'aquest espai, pues, atemporal, de dol, de nit, no? Utilitzo diverses metàfores per parlar-ne, com poden ser l'hivern o la nit, o aquest viatge nocturn, una mica.
I un dels motius pels que tenim aquí és perquè estàs a punt ja de fer un concert,
sí,
no?
Sí, a punt, a punt.
El 28 de febrer, al Festival Empremtes, no? Aquí a Barcelona.
A Barcelona, divendres que ve.
Com portes això d'estar ja a punt de pujar-te a l'escenari i de que tothom conegui la teva història? Perquè tu suposo que escrius i fas aquestes cançons, no? Sola, a una habitació, mm-hmm, o no sé on, i a l'hora de mostrar-ho al públic deu ser diferent, no?
Sí, sí, passa, o sigui, jo crec que passes per molts processos, no? Primer la part compositiva, de crear tot l'imaginari, després gravar el disc, que ja és una altra etapa diferent, i ara estem a tope muntant el directe. De fet, la setmana passada vam fer un stage per preparar-ho tot, i amb moltíssimes ganes. Estem muntant un directe que és amb un format a duo, on toquem amb en Gato, el company que m'acompanya, toquem cintes, caixes de ritmes, veus, i amb una instal·lació de llums que acompanya el show, que va sincronitzada amb la música, i és una experiència, jo crec que serà molt xulo, sí, com bastant immersiu.
I a part d'aquest concert tens altres, no? També, per exemple, el 14 de març a Figueres, el 3 de juliol a Vilanova i la Geltrú, et tindrem arreu de Catalunya, no? Durant tots aquests mesos, i doncs presentant aquest disc tan especial, que és el que té aquest disc que no tinguin els dos anteriors.
Sí, crec que soc bastant una persona bastant canviant i curiosa en molts aspectes de la meva vida, i en la música també. Llavors, sí que sento que cada disc que he fet corresponia bastant a l'etapa que estava vivint i que ho traslladava, no?, en la música que feia. El primer disc era un disc de rap feminista, jo estava a tope com militant en aquest sentit, i com amb molta força, moltes ganes de parlar fort i alt. I el segon disc, doncs, una altra etapa Covid, un disc una mica més íntim. I aquest disc, doncs, ve marcat una mica per això, per aquesta etapa que he viscut, i per la voluntat també d'experimentar potser més amb la producció, amb l'electrònica.
I quan ja portes tres discos, es viu diferent? Hi ha molta més tranquil·litat o hi ha més exigència?
Bona pregunta.
És complicat, no?
Jo crec que les dues coses, potser. Tranquil·litat... Sí que sento que en aquest disc he trobat com bastant una pau interna, com de fer les cançons molt per mi i des del que a mi m'agradava, sense buscar gens l'aprovació, bueno, no, que a vegades ho fas encara a veure com s'ho prendrà el públic, com arriba. Ha sigut un disc molt personal i això, en aquest sentit, doncs, sí que una mica de tranquil·litat, no? De dir, és el meu camí. Exigència també, suposo, no? Com que vas sent més exigent amb tots els processos i amb com vols que soni, també més coneixement de què vol dir fer un disc.
Clar, què vol dir fer un disc? És complicat, no? Suposo, perquè al començar la música deus tenir com tot molt idealitzat i després deus veure la realitat i com es fa realment, no? I com és el procés. Abans de... O sigui, al començar, bàsicament, escoltàvem Si Amanece, no?
Sí.
Aquesta cançó on parles precisament d'aquest impàs, no? El que deies, entre la mort i el desglaç. Sí. Com descriuries aquests temes que hi ha dins del disc? Com són d'especials per tu cadascun d'ells? No sé, a quin tens més carinyo, per exemple?
El disc és com això, un procés de... Comença amb Alvera, que és la primera cançó que va dedicada a la meva neboda, que es diu Alvera, i va ser una cançó que li vaig fer quan va néixer, i representa una mica com l'última llum d'un dia que s'acaba, i llavors totes les cançons del disc van venint com precedides una amb l'altra, i són cançons que traspassen diverses emocions, com des del deliri a somnis, perquè apareixen també molts de somnis entremig de les cançons, i seria com aquest transcurs d'aquesta nit, aquesta com metàfora d'aquest hivern llarg o d'aquesta etapa de dol. I l'última cançó, aquesta que hem posat, que es diu Si Amanece, és la cançó que tanca el disc, i és una mica aquesta idea de la nova primavera que comença, I sí, és un disc força conceptual en aquest sentit.
I hi ha hagut col·laboracions en aquest disc?
Doncs no, és molt raro, no? Perquè ara tothom fa col·laboracions.
Tens en ment alguna que et vingui de gust, que t'agradés?
Sí, però encara l'estic pensant. Però sí, segurament faria alguna.
En els propers, no? Potser alguna col·laboració, sí, alguna cosa que t'agradaria fer així mirant el futur? Especial, que no hagis fet fins ara? O de moment...
A nivell de concerts?
Sí, bueno, en general. Qui és el que t'agradaria... Jo què sé, per un quart disc. Ara penses en el quart disc i què és el que t'agradaria fer?
És que estic molt aquí encara.
Encara no.
Si ara el que tinc ganes és de rodar aquest disc, de portar-ho als escenaris, de viure l'experiència. Vull dir que també com fer un disc és tota una etapa on estàs molt involucrada i molt dins, i divendres que ve comença com l'etapa final, diguem, no? d'aquest inici, on de cop ho comparteixes amb el públic, també reps
el feedback,
el
no?
feedback, te n'adones una mica de si tota la paranoia que tu t'has creat arriba, es trasllada i passa alguna cosa, no? Jo crec que ara estic molt foc amb això, moltíssimes ganes de fer concerts d'aquest disc.
En algun moment en aquest procés de disc has pensat, ostres, potser m'estic obrint molt o potser això no ho hauria de fer d'aquesta manera? Hi ha aquests dubtes també, o quan fas el disc ho tens molt clar des del principi?
En aquest disc vaig trigar força a posar-m'hi. Ara vaig estar 2 anys que vaig estar fent altres coses, tocant amb altres bandes, també com a teclista, i crec que em va anar molt bé aquest espai per poder iniciar... O sigui, jo sí que sento que quan em vaig posar a compondre el disc no tenia molts dubtes. O sigui, va anar sorgint tot molt fluid, però sí que havia estat 2 anys com parada. Llavors sento que durant aquests 2 anys crec que ja es va anar construint a poc a poc, no? Una mica l'imaginari, sense que jo me n'adonés, sense explícitament posar...
Estava esperada, però sí. Realment no, perquè per dins potser estava...
Estava vivint moltes coses, moltes experiències, i quan m'hi vaig posar va anar sorgint molt... molt natural.
I quins referents tens? Perquè llegeixo aquí Rosalía.
És la referent de tothom.
Sí?
No, crec.
Veus, per exemple, algun tipus de comparació o un mirall on mirar-te com a artista?
Jo sento que el disc té com 2 caràcters o 2 personalitats que conviuen, i per una banda hi ha tota l'atmosfera James Blake, que m'agrada molt, que és un dels meus referents, o Rosalía o Ralphie Chu, com tota una part com més moderna de sintes, beats, distorsionats, molta força. I després una altra com atmosfera més tranquil·la, que és pues, amb la meva veu, el piano, que em porta més a un lloc potser més clàssic o d'harmonies més impressionistes. Com la veu també he trobat un nou timbre més airejat, més com tranquil. I crec que la gràcia del disc una mica és com conviuen això, aquests 2 mons, no? El power i la tendresa, potser.
I això és el que defineix a Joina, no?
A dia d'avui potser sí.
Aquestes dues bandes que es complementen entre elles. Doncs primeres dates confirmades, ja més dates també per anunciar,
sí.
No? De moltes ganes
sí.
De pujar-te a l'escenari el proper 28 de febrer i doncs per mostrar al públic entre la mort i el desglàs, que segur que hi ha molta gent identificada, no? Perquè sempre que un parla d'un mateix s'identifiquen molt també la resta. Moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos i presentar-nos aquest disc, i t'esperem a l'escenari amb totes les ganes del món i que tothom et pugui gaudir en directe.
Moltíssimes gràcies.
Quantes històries oblidades volveran a ti. Estirats al prat ara estan sols. Salvatges espantant els malsons.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució, però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis, i és que a l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles segons l'ordenança municipal de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els respatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat, per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores. És a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som... Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà a trucar, trucar, trucar. Doncs un dia me puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sort, un altre dia mitja hora. Clar, al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
Demanes el taxi i te'l pagues, perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús. I on vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El servei de transport especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els 2 anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista el vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé el doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit de que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment. L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs, és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Mm. Vull dir que poden tindre cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió. Clar. Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació, sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà amb moltes més entrevistes d'aquí, al matí del cap de setmana.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.